Ràdio Estel. A continuació, Ràdio Estel us ofereix en directe l'acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya a Desmond Tutu.
Hola, bona tarda, amics oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Són 6:45. Us parla Ignasi Miranda, en nom de tot l'equip format pel Toni Huguet al control tècnic aquí al Palau de la Generalitat, on ens trobem en aquests moments, i el Mario Ramírez i el Jordi Carretero a les vies de so als estudis de Ràdio Estel al carrer Comtes de Bell-lloc de Barcelona, sota la coordinació general de l'Enric Frigola i la coordinació tècnica del Candi Ortiz. Ens disposem a compartir amb tots vosaltres un programa especial amb motiu, com acabeu de sentir, de la concessió del lliurament, millor dit avui, del Premi Internacional Catalunya en la seva 26a edició a l'arcabisbe emèrit de Ciutat del Cap a Sud-àfrica, Desmond Tutu. El jurat reconeix la seva vigorosa i constant lluita per la justícia social i la millora de les condicions dels oprimits des d'una integritat, un coratge i una capacitat excepcionals. Considerat la consciència moral de Sud-àfrica, Tutu va ser un dels protagonistes de la caiguda de l'apartheid, el tristament conegut règim segregacionista que controlava la minoria blanca a Sud-àfrica, especialment dur als anys 80. Desmond Tutu ha estat molt actiu en la defensa dels drets humans arreu del món, va estar molt coordinat en aquesta lluita pels drets humans amb Nelson Mandela, que com sabeu va estar uns quants anys empresonat, i es va implicar activament en campanyes contra la sida, contra altres malalties i contra la pobresa i el racisme, entre moltes altres causes. El lliurament del premi començarà com a acte a les 7 de la tarda. Primer de tot amb una introducció del filòsof Xavier Robert de Ventós, després una glossa, una explicació del sentit d'aquest guardó i de la personalitat del guardonat a càrrec del cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i pròpiament el lliurament del premi que farà el president Artur Mas a Desmond Tutu. Desmond Tutu intervindrà i finalment tancarà l'acte el mateix president Artur Mas. Ens acompanya en directe al Palau de la Generalitat, quan encara falten uns minuts per començar l'acte de lliurament, el fundador i actual president del Centre Ecumènic de Catalunya, Joan Botam. Ell és caputxí, compromès des de fa dècades amb l'ecumenisme, amb el diàleg entre cristians, i tenint en compte que Desmond Tutu és un arcabisbe anglicà, el treball amb aquesta confessió ha estat, evidentment, a nivell internacional molt important aquests últims anys, igualment amb Tutu com a part molt directament i molt activament implicada. Per exemple, Joan Botam va participar l'any 1999 acompanyant una delegació de la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona en el que era el tercer Parlament Mundial de les Religions celebrat a Ciutat del Cap, i allà va conèixer precisament personalment Desmond Tutu. Pare Joan Botam, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut a Ràdio Estel i a aquest acte que segur que esperava amb molta il·lusió vostè.
Home, sí, l'esperava amb il·lusió, perquè això de Sud-àfrica, Ciutat del Cap i el tercer Parlament de les Religions del Món, diria que per mi és una fita important en la qual em vaig sentir, sense pretendre-ho, com passa sovint, protagonista, portador d'alguna iniciativa que després va tenir conseqüències amb el Parlament IV de les Religions del Món que es va tenir a Barcelona.
Efectivament, a Barcelona va ser el 2004, coincidint amb el Fòrum Universal de les Cultures. Ens pot fer una breu explicació del que és aquesta iniciativa internacional del Parlament Mundial de les Religions?
A veure, això, diríem, del costat de Chicago, que és la ciutat on es va iniciar aquest Parlament des de les bases, l'any 1883 hi havia una enorme exposició universal, i llavors alguns creients de la ciutat de Chicago, aleshores ja hi havia una certa pluralitat per raó de la immigració, doncs van pensar de fer un parlament perquè les religions col·laboressin a la convivència d'aquella ciutat, no hi hagués tensions, se solucionessin els problemes i sobretot poguessin col·laborar en la construcció de la ciutat. Aquest va ser el primer parlament, que per cert, amb una enorme participació significativa de l'Església Catòlica. Hi va anar el cardenal Gibbons, que aleshores era arcabisbe de Boston, i va ser molt providencial, perquè quan des de la Santa Seu, que tenien unes certes reticències a aquests esdeveniments, li van enviar, diríem, a la carta de prohibició, ell ja estava ja implicat amb el permís que havia aconseguit anteriorment. De manera que aquest Parlament va ser molt important, només que després d'aquest Parlament van passar 100 anys, fins al 1993, sense que n'hi hagués cap. Llavors, el 1993, alguns nostàlgics, diríem, i des de diverses denominacions religioses, van tenir el segon a Chicago. I llavors va quedar allà establerta una espècie de fundació o de staff, de gent especialitzada, de jueus, hindús, cristians de totes les denominacions, que d'alguna manera mantenien aquesta iniciativa privada. Fins aleshores en havien tingut només dos, Chicago primer i Chicago segon, sempre dintre el marc dels Estats Units. El tercer, aquest de la Ciutat del Cap, doncs era ja, encara que dintre l'àrea anglosaxona, de parla anglesa, era el tercer. Per què hi va connectar la ciutat de Barcelona amb aquest Parlament? Des de l'any 86, que hi va haver la catedral de Barcelona amb el cardenal Jubany, la pregària interreligiosa, que és la pregària de l'esperit d'Assís, i dels Jocs Olímpics de l'any 92, doncs l'Ajuntament va quedar una mica tocat o sensibilitzat, especialment des del carisma del Pasqual Maragall, en el sentit que volien estar al dia respecte a aquests fenòmens de la interculturalitat i de la interreligiositat. De manera que es va fer ja, abans d'aquest Parlament a Ciutat del Cap, l'Oficina d'Afers Religiosos a Barcelona, que és un servei municipal en atenció als immigrants que arriben, tingut en compte la seva sensibilitat, i a partir d'aquí, d'aquests contactes, anades i vingudes, doncs vam anar una petita delegació, pràcticament l'única que hi havia de la península ibèrica, doncs a Ciutat del Cap.
El 1999, en 1999. Aquest cas, en el tercer Parlament Mundial de les Religions.
Quan nosaltres vam arribar, que ja era una ciutat efervescent, una ciutat moguda, una ciutat viva, una ciutat africana, no la més africana, perquè és... Sud-àfrica té Johannesburg, que és una ciutat molt més gran, després Pretòria, que és la ciutat, diríem,
capital
típica,
administrativa,
europea, diríem, i Ciutat del Cap, que és la ciutat turística, comercial, universitària, etc. Ell, aleshores, ja, el 1999, era arcabisbe de Ciutat del Cap. De manera que, i per altra banda, era ja feia dos o tres anys que Nelson Mandela havia sortit de la presó. Jo vaig entendre que el bisbe Desmond Tutu havia estat, era en aquells moments, la consciència moral creient, religiosa, en el sentit de la no violència, del diàleg i de la construcció, diríem, des de les diverses denominacions al costat de Nelson Mandela. I ho vaig recollir fins i tot en un dels actes que hi va haver a un centre enorme de convocatòria com és el Wood Hope Center, una espècie de Palau Sant Jordi que s'omplia de gom a gom i anaven a desfilant diversos personatges. El dia que va tocar Nelson Mandela, allò era una cosa, diríem, que el pavelló aquell s'enfonsava, una cosa d'una identificació, d'una trepidació tremenda. Vaig poder seguir el seu discurs i em van impressionar aquestes paraules, que les vaig recollir sobre la marxa. Va dir Nelson Mandela, no hauria aconseguit res respecte al meu país, la pau, la concòrdia, la construcció nacional, si no hagués estat gràcies al diàleg mantingut entre totes les creences que hi ha en aquest país.
Valorava molt la religiositat del poble sud-africà i la varietat religiosa.
I després vaig saber que hi havia un grup de reflexió interreligiosa anomenat Kairos, que el presidia justament ell. Ell era pràcticament l'animador del diàleg interreligiós, del grup Kairos, i a més era el president del Consell de les Esglésies Cristianes que hi havia a Sud-àfrica. Per tant, un personatge absolutament imprescindible, diríem, pel país i per la política, diguem, constructiva de Nelson Mandela.
Per seguir una miqueta algunes dades sobre Desmond Tutu, podem destacar que Desmond Tutu va néixer a la localitat sud-africana de Klerksdorp el 7 d'octubre de 1931, per tant té 82 anys i mig. Després de la seva formació i d'ordenar-se prevere de l'Església Anglicana, es va convertir en el primer sud-africà negre elegit i ordenat arcabisbe de Ciutat del Cap. Després es va convertir en primat de l'Església de la província de l'Àfrica Meridional, al sud, actualment anomenada Església Anglicana d'Àfrica Meridional. Desmond Tutu va assolir fama internacional durant la dècada dels 80 per la seva lluita contra l'apartheid, fins al punt que se li va concedir el Premi Nobel de la Pau el 1984, ara fa gairebé 30 anys. Desmond Tutu, després que va emigrar a Johannesburg amb la seva família, va començar a treballar de mestre el 1953. La seva història anterior al sacerdoci i a l'episcopat és també molt rica. Va fer de mestre primer en una escola de pretòria i després a Johannesburg. El 1955 es va casar amb Normalizo Lee Senksan, no sé si llegeixo bé el nom, en tot cas dona sud-africana, amb qui va tenir 4 fills. Després va seguir treballant en la docència com a professor de secundària a Johannesburg i entre el 1958 i el 60 va estudiar teologia. Es va ordenar diaca el desembre de 1960 i després sacerdot. Entre el 62 i el 75 va viure etapes a Londres i a Sud-àfrica, fins que va ser nomenat i ordenat bisbe el mateix 1975. Desmond Tutu té una sèrie, una llista llarga de premis i després tota la seva participació en la lluita pels drets humans és inqüestionable als anys 80 i 90. Hem recordat que és un bisbe anglicà i la seva condició d'arcabisbe titular del Cap és de l'Església Anglicana, per això té sentit que estigui casat, perquè en l'Església Anglicana de Sud-àfrica s'ordenen casats.
És una església de la Comunió Anglicana, l'Àfrica Meridional. Són 17-18 esglésies que es reuneixen a la conferència de Lambeth i ell va ser, d'alguna manera, l'arcabisbe, diríem, primat d'aquesta església des de Ciutat del Cap. Voldria subratllar, per completar una mica el seu perfil, que ja com a mestre a Johannesburg, és clar, ell veia, tocava, sofria, diríem, la cosa de la discriminació, que no era una teoria, sinó que era una cosa molt pràctica, molt dura i molt cruel. Va trobar una mica, ell també, l'arrel gandhiana de la no violència, perquè Mahatma Gandhi havia estat també a Sud-àfrica i allà havia fet ja unes primeres, diríem, escaramusses de no violència, d'actitud no violent. El partit que va fundar o al qual es va allistar també el Nelson Mandela va assumir també, si bé al començament sembla que hi van haver alguns dubtes o algunes coses que s'escapaven, va assumir també la resistència pacífica, la no violència activa, la desobediència civil, és a dir, tot el que fa referència a la lluita, diríem, i al diàleg amb mitjans pacífics.
Avui ens acompanyen aquests minuts previs a la transmissió de l'acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya a l'arcabisbe sud-africà Desmond Tutu, el president del Centre Ecumènic de Catalunya, el caputxí Joan Botam, que ens està ajudant molt a acostar-nos al màxim possible a la personalitat de Desmond Tutu. Sorprèn una mica, repassant la seva història, que ja el 1984, quan potser no era tan conegut com ara, guanyés el Premi Nobel de la Pau.
El Premi Nobel, llavors ja era arcabisbe, no, després el van fer arcabisbe de Ciutat del Cap.
Era bisbe ja des del 75, però no de Ciutat del Cap.
Un altre capítol per no oblidar, diríem, és quan aconsegueixen diríem, la democràcia o la llibertat, diríem, de Sud-àfrica, amb el lideratge de Nelson Mandela, llavors en aquest país s'institueix el que se'n diu la Comissió de la Veritat. És a dir, la comissió que tracta de reconciliar el país des dels botxins i des de les víctimes, un per un, diríem, tota, diríem, els traumes terribles que hi havia i que encara hi ha. Doncs ell està també al darrere d'aquesta experiència, diríem, que et ve a dir que no hi ha crims impunes i que per tant s'ha de posar una mica l'atenció, diríem, en què la pau, la convivència, no es construeix, diríem, amb una sortida endavant, sinó afrontant els problemes cara a cara. Ara, aquest dematí el sentia a Catalunya Ràdio i té una cosa que és molt bona. Diu, no vindré aquí a donar-vos consells, perquè els consells, diu, en tot cas, no els donaré per mi, però vosaltres ja teniu la vostra consciència. Ara, quan es tracta del dret a elegir, es tracta dels principis democràtics, es tracta del respecte a les persones i que tots som iguals davant de Déu i davant de la societat, amb això és insubornable, és realment un profeta aquest home.
De fet, quan es va saber que era ell el guardonat amb el Premi Internacional Catalunya, ja va fer ara fa uns dies, unes poques setmanes, unes declaracions que s'han interpretat com un suport al tan anomenat dret a decidir dels catalans.
Sí. No, és que ho té molt clar això. El principi d'autodeterminació, o diríem, per un negre que ha viscut pràcticament sotmès, perquè aquí a Sud-àfrica hi ha un capítol diríem realment delicat, que és el de l'església reformada holandesa, que aquests reformats holandesos eren d'origen francès,
són dels colonitzadors, diguéssim.
Quan hi va haver Sant Bartolomé a França, alguns reformats, hugonots, van ser acollits a Holanda. I després d'un temps que estaven a Holanda, el govern holandès els va oferir d'anar a colonitzar Sud-àfrica. Llavors aquesta gent, que venien amb la cultura del vi i amb cultures, diríem, de caràcter occidental, ja molt promocionats, van ser una font de riquesa, de promoció tremenda, i es van fer els amos del país. Però els amos del país des de, diríem, l'imposició i l'imperatiu. No?
Per això diu que per un negre es porta la sang, això del dret a decidir el seu propi futur com a poble, com a comunitat humana.
I sobretot la comissió, el grup Cairós, que va estudiar en profunditat aquest tema, li va donar l'element, diríem, teològic, creient, diríem, perquè entengués que aquí no es tracta de principis polítics, sinó que es tracta de drets humans essencials, de criatures humanes, doncs totes elles iguals, igualment estimables davant de Déu, no? I això amb ell, doncs això sí que quan parla d'aquest tema realment es transforma.
Agraïm molt a Joan Botam, caputxí, president del Centre Ecumènic de Catalunya, que ens acompanyi avui en aquests minuts abans de compartir amb els oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat l'acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya 2014 a l'arcabisbe sud-africà Desmond Tutu, arcabisbe anglicà. No ho he enfatitzat molt perquè és un arcabisbe cristià i això en l'ecumenisme és igual, no?
Mira, escolta,
pare Botam,
és un arcabisbe com els altres arcabisbes i sobretot és un servidor de Déu, és un profeta, és un creient a ultrança, i això és el que impressiona. Jo aquest dematí em llegia el document de la Comissió Luterano-Catòlica per l'any 2017, quan es faci els 500 anys de la Reforma, i acabes amb aquesta conclusió, que si tots juntament constituïm el cos de Jesucrist com a batejats, com a fills i filles de Déu, com podem mantenir sobre la base de diferències, per cas a vegades conceptuals o diríem de ressentiments històrics, diríem, una lluita i un distanciament.
Tot això pel que fa a l'ecumenisme, que és el diàleg entre els cristians, però és que a més, com hem comentat referint-nos al Parlament Mundial de les Religions, també Desmond Tutu ha estat molt compromès en el diàleg interreligiós. Religions no cristianes també presents a Sud-àfrica i, evidentment, tot el que és el panorama internacional de les religions.
Mira que a la ciutat hi havia, me'n recordo perfectament, grups molt fonamentalistes, islàmics i cristians. Recordo que quan sortíem d'alguna de les sessions a fora hi havia gent manifestant-se, doncs dient què significa això? La veritat està en l'Alcorà, allà hi és tota, per tant que veniu aquí a discutir i barallar-vos i a confondre la gent. I en aquest mar és on ell navega, diríem, amb uns criteris i amb una lucidesa realment extraordinària.
Ho deia ja Benet XVI, que ell volia sempre defensar el que creiem, en aquest cas els cristians, com a veritats de fe, però sempre des de l'obertura a l'altre creient, no? El creient d'altres religions.
Sobretot des del somriure, des del sentit de l'humor, diríem, aixeca la veu quan se sent fort en la veritat, diríem, que és beneficiosa per l'altre i per tots, no? Però diríem, mai d'una manera agressiva i molt menys violent.
Passen ara mateix ja 4 minuts de les 7. L'acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya començarà amb una miqueta de retard. Està programat per a les 7. El Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat s'està omplint per donar inici a aquest acte. Hi ha algunes autoritats, diputats, representants de la societat civil, membres del govern català que ja són a la sala. El cardenal arcabisbe de Barcelona, i aquest és un altre detall ecumènic, pare Joan Botan farà la glossa, per tant, comunió també. Comença ara mateix l'acte de lliurament.
Serà l'acte de lliurament del 26è Premi Internacional Catalunya. Acte que s'iniciarà amb la intervenció del senyor Xavier Robert de Ventós, president delegat del jurat del 26è Premi Internacional Catalunya. Tot seguit, l'eminentíssim i reverendíssim senyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona, farà la glosa del guardonat. A continuació, el molt honorable senyor Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya, lliurarà el 26è Premi Internacional Catalunya a l'excel·lentíssim i reverendíssim senyor Desmond Tutu. Seguidament, els dirigirà la paraula l'excel·lentíssim i reverendíssim senyor Desmond Tutu, arquebisbe i Premi Internacional Catalunya 2014. A continuació, la soprano Bàrbara Hendricks, acompanyada la guitarra per Ulf Englund, interpretaran Freedom Medley. Tot seguit, el molt honorable senyor Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya, farà el Parlament de Cloenda. A continuació, la coral tianenca, sota la direcció de Leonor Canes, interpretarà l'himne nacional de Catalunya. Finalment, es servirà un refrigeri al pati dels tarongers.
Aprofitem aquest moment de l'inici de l'acte per acomiadar Joan Botan, president del Centre Ecumènic de Catalunya, que ens ha acompanyat des de la cabina de transmissió de Ràdio Estel aquests minuts. Que vagi molt bé la seva participació en l'acte.
Ens hem de sentir molt contents per aquest reconeixement, perquè reconèixer els mèrits de l'altre és molt significatiu per aquell que els reconeix. L'altre no, perquè ja els té.
Gràcies, pare Joan Botan, i bona tarda. Comença l'acte ara mateix. Serà amb la intervenció, com s'ha dit ara mateix, de Xavier Robert de Ventós, filòsof, que amb la introducció de l'acte, amb idees generals, suposem que comentarà sobre el guardonat i sobre el significat del Premi Internacional Catalunya, donem pas ja al so pròpiament oficial de l'acte. Acaba d'arribar, entre altres autoritats, l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, i són, entre d'altres, el director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell, el president del grup de parlamentari de Convergència i Unió al Parlament, Jordi Turull. Hi ha autoritats religioses, anglicanes, d'altres confessions cristianes, el cardenal arcabisbe de Barcelona, el bisbe auxiliar Sebastià Taltabull també hi és, i altres dirigents que us anirem repassant, sempre amb la dificultat de dir-los tots, evidentment. Us comentem també que en aquest Premi Internacional Catalunya, que arriba a la 26a edició, ja ha complert els 25 anys, han estat en altres ocasions guardonats altres persones vinculades a l'Església Catòlica o a l'humanisme cristià. És el cas, per exemple, l'any 2001 d'Andrea Riccardi, historiador i fundador de la Comunitat de Sant Egidi, i el 2006 del bisbe català Pere Casaldàliga, que ara és bisbe emèrit de la diòcesi de São Félix do Araguaia, al Brasil. El que és la comitiva
i senyors, el
que presideix l'acte arriba ara mateix al Saló Sant Jordi de la Generalitat. Amb el president de la Generalitat, precedit de dos Mossos d'Esquadra vestits de gala, amb l'arcabisbe Desmond Tutu al costat, en aquests moments avança pel passadís central del Saló Sant Jordi. Al darrere hi ha el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, que llegirà, com hem comentat abans, la glossa abans del lliurament del premi. També hi ha Xavier Robert de Ventós, que tanca aquesta comitiva, que ara mateix seu a la taula presidencial del Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, des d'on us oferim en directe aquest acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya Desmond Tutu per Ràdio Estel i Ràdio Principat. Us estem acompanyant en un programa especial des de 6:45 de la tarda. Començarà, com dèiem, amb la intervenció de Xavier Robert de Ventós. Desmond Tutu, nomenat i ordenat bisbe el 1975, ha ocupat, entre altres càrrecs, els de bisbe de Lesotho entre el 76 i el 78 i secretari general del Consell Sud-africà d'Esglésies entre el 78 i el 1985. Amb la sala en silenci comença l'acte.
Senyora presidenta del Parlament de Catalunya, senyor Desmond Tutu, senyor cardenal, senyor Robert de Ventós, senyora vicepresidenta, conselleres, consellers, diputades, diputats del Parlament de Catalunya, president Pujol, membres del jurat, senyores i senyors, molt benvinguts en el lliurament del 26è Premi Internacional Catalunya, que, com saben vostès, aquest any s'atorgarà a l'excel·lentíssim i reverendíssim senyor Desmond Tutu, arquebisbe de Sud-àfrica, a qui li donem la nostra més calorosa benvinguda en aquest Palau de la Generalitat. Hem tingut ocasió durant una estona de conversar amb l'arquebisbe Desmond Tutu, de repassar una mica alguns fets històrics que d'una forma o d'una altra aquesta casa n'és testimoni d'ells, i ara és un gran goig per tots nosaltres poder-lo rebre en aquest Palau de la Generalitat i sobretot tenir el goig i l'honor de concedir-li el Premi Internacional Catalunya, que el jurat, crec que amb molt d'encert, ha tingut a bé oferir-li. I li agraïm també d'una manera especial que l'hagi volgut acceptar. Per començar l'acte té la paraula el senyor Xavier Robert de Ventós, president delegat del jurat del 26è Premi Internacional Catalunya.
Han estat les paraules d'introductòries del president Artur Mas per presentar el que serà la roda d'intervencions en forma de discursos en aquest lliurament del 26è Premi Internacional Catalunya. Sentim Xavier Robert de Ventós, filòsof i president del jurat.
Benvolgut president, benvolgut president Pujol, benvolgut president del nostre Parlament. Jo tracto de fer-li 5 cèntims del premi i de qui l'ha guanyat. El Premi Internacional Catalunya, creat per la Generalitat en 1989, es concedeix anualment a aquelles persones que han contribuït decisivament en el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món. Entre d'altres, l'han rebut Karl Popper, Slava Rostropovich, Václav Havel, Doris Lessing, Claude Lévi-Strauss, Lévi-Strauss, com diuen els francesos, Pere Casaldàliga, Sun Tzu-chi, Haruki Murakami i Malala Yousafzai, també és difícil de pronunciar. Aquest any 2014, el jurat del Premi Internacional de Catalunya ha estat compost per les següents persones o personalitats: Ricardo Fill, Juan Manuel Bonet, Josep Maria Castellet, que va tenir temps de venir a la nostra darrera reunió del jurat, Agustí Colomines, Jacques Delors, Barbara Heinrich, Edgar Morin, Ambler Moss, Marianne Newman, Josep Ramoneda, jo mateix, Xavier Robert de Ventós, Richard Sennett, Gianni Vattimo, Anna Veiga i Jorge Wagensberg. Tots ells presidits per el molt honorable senyor Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, i amb la secretaria exclusiva a càrrec de Teresa Sala del Departament de la Presidència. En aquesta 26a edició, el jurat ha decidit atorgar el guardó per majoria absoluta a l'arcabisbe sud-africà anglicà Desmond Tutu per la seva vigorosa i constant lluita per la justícia i la millora de les condicions de vida de tota mena de parhais, de despertats, perquè n'hi ha molts. Agraeixo també especialment la col·laboració tant de Barbara Heinrich, que a més de ser part del jurat ha volgut, ens ha ofert participar directament en aquesta celebració, diguem-ne, com el nostre arcabisbe cardenal Martínez Sistac, que també ens ha ofert fer-se un petit pregó. Des de la desaparició de l'apartheid a Sud-àfrica, que va tenir en Desmond Tutu un de les seus grans protagonistes, ha estat actiu en la defensa dels drets humans arreu del món i ser implicat activament en campanyes contra la sida, la tuberculosi, la pobresa, el racisme, el sexisme, l'homofòbia. I jo deia aquest dematí als periodistes i a la lapidació, perquè en tres dies hem parlat molt d'abdicacions, però poc de lapidacions. I és més impressionant per mi una lapidació, a més feta per la família, es fa pels pares, els cosins, i quan s'atacaven les pedres agafen rajoles o maons per xafar aquesta persona. Veus aquí considerat encara, òbviament, com la consciència moral de Sud-àfrica, ícona de l'esperança, més enllà de la seva església i del seu país, és un estadista del vell món amb un paper molt important encara avui en la reconciliació entre els pobles. Heus aquí el perfil que em va fer Nelson Mandela. Em sembla que va ser el dia que va sortir de la presó, que se'n va anar a dormir a casa seu. I em sembla que Mandela al cap d'uns dies va dir: és que és una persona, miri, jo els diré com és. És de vegades estrident, això Mandela ho diu de Tutu, diu, és de vegades estrident, sovint tendre, mai amb por, rarament sense humor, la veu de Desmond Tutu serà sempre la veu del sense veu. Hi ha dues observacions que jo faria sobre aquesta. Una, sobre la idea del perdó. Explica d'una manera colpidora com de petit, a més de gana i a més de no tenir llum ni aigua a casa seva, sentia com el pare pagava la mare a la nit. I això no s'ho podia atendre i no s'ho va treure. Amb 40 anys vaig tenir que apropar-me molt a la mort del pare per perdonar-lo i perdonar-me a mi de no haver reaccionat. Perdonar algú és perdonar-se un mateix. Jo em vaig passar 45 anys, no sé si és exactament aquesta l'edat, perdonant-me i no aconseguint perdonar-me. Perdonar és el més difícil del món. I són precioses i colpidores les paraules que ha escrit. Perquè, a més, si volem posar d'acord la gent fora de casa, hem de començar fent-ho a casa i hem d'assumir la nostra violència i la nostra por. I l'altra, curiosa, que ens ha certificat el president Mas i a nosaltres mateixos fa un moment, que jo havia llegit que Soweto, que és la revolta dels minaires, dels negres, dels pobres a Sud-àfrica, havia tingut una base i la tenia certament econòmica. Però és que sabeu per què va explotar? Què va ser el que va posar en ignició tot? El dia que el govern africà va decidir que la segona ensenyança es faria tota ella amb afrikàner, i només amb afrikàner. La llengua també pot ser una revolució, i també pot ser un perill, i també pot ser una cosa que la gent hi vulgui jugar. Jo crec que ens la juguem si ho fem, i ens la juguem si no la defensem. Gràcies, president. Gràcies a vostès.
Paraules de Xavier Robert de Ventós, filòsof i president del jurat del Premi Internacional de Catalunya, sobre el mateix guardó i sobre la figura de Desmond Tutu. Entre altres coses, ha recordat els 45 anys sent testimoni trist.
Moltes gràcies al senyor Robert de Ventós. Té ara la paraula l'eminentíssim i reverendíssim senyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
El cardenal arcabisbe de Barcelona farà la glossa de reconeixement a Desmond Tutu.
Benvolguts, president de la Generalitat, Archbishop Desmond Tutu, presidenta del Parlament de Catalunya, president del jurat del Premi Internacional de Catalunya, president Pujol, senyores i senyors, autoritats. It is an honor for me to introduce Desmond Tutu, the Anglican Archbishop
Emeritus anglicà de la ciutat del Cap. No pretenc resumir aquí
és un filòsof emèrit sud-africà. No pretenc resumir la seva biografia.
Rebre el Premi Internacional de Catalunya.
Ell ara és reconegut arreu del món com un defensor incansable de la pau, dels drets humans, de la integració racial i del perdó com a garantia de futur.
El somni d'infantesa de l'arcabisbe Desmond Tutu era esdevenir metge, però no va ser possible per la seva família afrontar les despeses econòmiques de la carrera mèdica. Va esdevenir mestre. Després de 3 anys com a professor de secundària, quan el govern sud-africà va introduir un sistema educatiu inferior per als negres, Tutu va ingressar en el Ministeri Pastoral, fent realitat seva la seva passió tant per curar com per l'ensenyament, com una síntesi espiritual unint les dues vocacions. En realitat, durant la seva vida ministerial, ha integrat aquestes dues vocacions en el seu ministeri com a prelat anglicà, ja que ha estat, a la vegada, pastor cristià, educador en la pau i en el respecte també als drets humans. I en els darrers anys, fins i tot, podem dir que ha retrobat la seva juvenil vocació mèdica perquè ha orientat la seva atenció cap a una causa nova en aquest àmbit sanitari, la campanya contra la sida, mitjançant, viatjant per tot el món per contribuir a la conscienciació sobre la malaltia i les seves tràgiques conseqüències en sofriment i en vides humanes, i creant amb la seva esposa la Desmond Tutu Foundation. 1978, arrel de la revolta, com s'ha dit, a Soweto, de 1976, a Sud-àfrica vivia una situació caòtica i el bisbe Tutu va ser pregat perquè acceptés el càrrec de secretari general del Consell Sud-africà d'Esglésies. El Consell, a més de la seva primordial vocació ecumènica, assumí funcions cíviques subsidiàries en un país en què els drets bàsics de la majoria de la població eren trepitjats. Va ser des d'aquesta posició que va esdevenir una figura en l'àmbit tant local com internacional, que per als catòlics ens recorda la inolvidable figura del bisbe Helder Càmara, la de Monsenyor Òscar Romero i, més encara, la del nostre papa francès amb el seu missatge de profund compromís social. Justícia, reconciliació, ecumenisme i la fi de l'apartheid va ser les prioritats del Consell Sud-africà d'Esglésies sota la presidència de Desmond Tutu. Perseguint en tot moment aquests objectius amb vigor i compromís. El Consell va esdevenir una institució important en la vida espiritual i política sud-africana, interpel·lant cristianament la societat blanca i el govern i ajudant les víctimes de l'apartheid. Inevitablement, el nostre homenatjat es va anar implicant en la denúncia contra les injustícies del sistema de l'apartheid. Va esdevenir un líder en la lluita per la justícia social, el perdó, que s'ha posat abans molt en relleu, i la reconciliació racial a Sud-àfrica, fruit també de l'Evangeli de Jesús i de la seva fe cristiana. Se li adjudica l'autoria del qualificatiu Nació de l'Arc de Sant Martí, per descriure metafòricament la Sud-àfrica posterior a l'apartheid. L'expressió s'ha incorporat des de llavors per descriure la diversitat ètnica de Sud-àfrica i ell mateix n'ha fet la glosa en el seu llibre titulat El poble de l'Arc de Sant Martí de Déu. El 1984, el bisbe Tutu va rebre el Premi Nobel de la Pau en reconeixement a les seves extraordinàries contribucions a aquesta causa. Literalment, la motivació del comitè del Nobel digué: per la seva constant lluita contra l'apartheid. L'any 1975, després d'una estada a Londres, va tornar a Sud-àfrica i fou el primer bisbe de color ordenat a la seva església integrada a la tradició anglicana. El 1985 va ser elegit bisbe de Johannesburg. Tot just un any després, 1986, el bisbe Tutu va ser nomenat arquebisbe de Ciutat del Cap i des d'aquest lloc va treballar molt per salvar l'abisme que separava a blancs i negres a Sud-àfrica. I com a arquebisbe, Monsenyor Tutu va esdevenir el mediador i el conciliador principal en la transició cap a la democràcia del seu país. El 1995, el president Nelson Mandela el va nomenar president de la Comissió per la Veritat i la Reconciliació, un organisme creat per investigar violacions de drets humans produïdes sota el règim de l'apartheid, una tasca delicada i decisiva per la transició política sud-africana. En ocasió de la mort recent del president Nelson Mandela, primer vicepresident i després president del Congrés Nacional Africà, s'ha posat en relleu en tota justícia el gran sentit ètic d'aquest eminent estadista. Podem dir que en el rerefons moral, en el rerefons moral de la gran missió de Nelson Mandela, hi ha, recolzant-lo, cristians plens de coratge com l'arquebisbe Desmond Tutu, apòstol incansable de reconciliació i de perdó per superar el passat i obrir-se a un futur per a tots. Així ho manifesta en un dels seus llibres que té un títol admirable, The Future Without Forgiveness. Sempre el recolzament dels cristians i de l'arquebisbe Desmond Tutu al projecte de superar l'apartheid, hi ha un fet significatiu. Mandela, en sortir de la presó després de 27 anys de reclusió, va, com s'ha dit abans, passar la seva primera nit en llibertat a casa del bisbe Tutu. I, de bracet, tots dos van intentar reconstruir un país ferit per llargs anys de segregació racial. Recordo un fet que va escriure en una de les seves cròniques un sacerdot de Barcelona, ben conegut per tots, el doctor Antoni Matavós, especialitzat en relacions ecumèniques, informant sobre la 8a Assemblea General del Consell Ecumènic de les Esglésies que es va celebrar a la ciutat d'Harare, Zimbàbue. Com diu l'esmentada crònica, Nelson Mandela va parlar a aquella ONU cristiana, si em permeten l'expressió, i va dir que la meva generació és fruit de l'educació de les esglésies. Sense els missioners i sense les organitzacions religioses, avui no estaria jo aquí amb vostès. Certament, els cristians havien estat els seus grans aliats en la lluita per superar la discriminació racial i sense els testimonis de cristians, ell i altres com ell, no haurien tingut l'ànim suficient per mantenir aquella lluita enmig de tantes dificultats, entre les quals els seus llargs anys de presó. Estic ben convençut que quan Nelson Mandela parlava així en aquella assemblea cristiana ecumènica mundial, tenia indubtablement en la seva ment i en el seu cor persones com l'arquebisbe Desmond Tutu. I encara voldria glosar la figura i el testimoni cristià donat per l'arquebisbe Tutu, recordant el títol d'un altre llibre seu, Déu té un somni, completat amb un altre llibre per nens de títol semblant, El somni de Déu. Aquests dos títols porten a la nostra memòria la figura entranyable del gran apòstol dels drets cívics als Estats Units, el pastor Martin Luther King, que va pronunciar, abans de ser assassinat, aquell famós discurs que començava justament amb aquestes paraules: he tingut un somni. Aquest somni també ha estat el somni de l'arquebisbe Tutu. Aquest somni, com vostès saben, és que tots els homes i totes les dones del món puguin viure i conviure com a ciutadans iguals i lliures, veient respectats els seus drets i complint els seus deures sota la mirada de Déu, Pare de tots. Em sembla que em permetran que els resumeixi el que he dit i he volgut dir amb l'afirmació que l'arquebisbe Tutu ha estat i és el veritable Martin Luther King de Sud-àfrica, amb la seva lluita pacífica però activa contra l'apartheid. Finalment, els voldria dir a tots vostès que agraeixo les responsables del Premi Internacional de Catalunya que hagin volgut encomanar al cardenal arquebisbe catòlic romà de Barcelona la glosa d'aquest eminent cristià i estimat germà en el Ministeri Episcopal i en el Servei Pastoral. El nostre país, Catalunya, ha viscut una creixent immigració de l'est d'Europa. Això ha comportat la presència de diferents esglésies ortodoxes i confessions cristianes. Estem vivint un ecumenisme pràctic que es fa visible també en la meva participació en aquest acte avui aquí, acollint l'arquebisbe anglicà Desmond Tutu. Voldria acabar dient que l'arquebisbe Desmond Tutu és ben coneixedor d'aquest important guardó, és ben mereixedor, d'aquest important guardó, perquè en ell s'acompleix admirablement allò que els evangèlics ens diuen sobre la figura de tot bon pastor, a imitació de l'únic bon pastor que és Jesucrist. I en ell també esdevé realitat allò que, amb una imatge feliç, el Papa Francesc va definir com la característica principal de tot veritable pastor: la seva solidaritat profunda amb les causes de les persones encomanades al seu guiatge pastoral. Ser pastor amb olor d'ovella, que expressa ben gràficament la solidaritat del pastor amb la comunitat cristiana i amb els problemes que aquesta viu, sempre amb l'esperança que es pot trobar sortida a tots els problemes si els homes tenim prou bona voluntat i confiem en l'ajut de Déu. Estimat arquebisbe Desmond Tutu, apòstol de causes tan nobles com la integració racial, la pau, l'ecumenisme, el respecte als drets humans i el perdó, gràcies per la vostra presència entre nosaltres, que tant ens honora a tots. Gràcies per haver acceptat aquest guardó i enhorabona pel futur de les bones causes a les que heu dedicat la vostra vida. Gràcies.
El Martin Luther King de Sud-àfrica, així ha definit el cardenal Lluís Martínez Sistac Desmond Tutu en el discurs on ha glossat la seva figura. També ha recordat el compromís social del Papa Francesc, els vincles ecumènics entre ell, pastor romà, i el pastor anglicà Desmond Tutu.
El senyor Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya, lliurarà el 26è Premi Internacional Catalunya a l'excel·lentíssim i reverendíssim senyor Desmond Tutu.
Ara vivim el moment central d'aquest acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya, el que és pròpiament el lliurament. Ara mateix Artur Mas dona la mà a Desmond Tutu i li lliura el Premi Internacional Catalunya quan passen 2 minuts i mig de 8:15 del vespre. Aprofitem aquest moment per explicar-vos ràpidament que no us hem ofert les vespres des de Montserrat a causa d'aquest acte. Sabem que molts de vosaltres heu trucat a Ràdio Estel i heu demanat explicació. Avui, excepcionalment, no hem ofert les vespres de Montserrat a causa d'aquest acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya. Desmond Tutu és aplaudit per les autoritats, personalitats i altres amics que omplen la sala Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Ara intervindrà, en anglès amb traducció simultània, Desmond Tutu.
Your Excellency,
honorable
president
de la Generalitat de Catalunya, senyor Artur Mas, senyora presidenta del Parlament de Catalunya, senyora Núria de Gispert, consellers del govern català, eminència, cardenal bisbe de la ciutat de Barcelona, president del jurat, Xavier Rupert de Ventós, Membres del jurat aquí presents avui. I també vull esmentar també a la secretària, la senyora Teresa Sala.
You have to do what she tells you.
Tots hem de fer el que digui la Teresa, eh?
And Gloria. And very distinguished
i distingits
ladies and gentlemen,
senyores i senyors.
Members of the Democratic Corps. It is a very, very, very great
és per mi un enorme honor i un grandíssim privilegi poder estar aquí dret davant d'aquest faristol.
Now, I am a preacher.
Jo sóc un predicador.
And as a preacher,
i com a predicador,
I have a very strong
jo tinc
temptation.
Una temptació fortíssima.
Here you are,
aquí esteu tots.
A captive audience.
Sou un públic captiu.
I could very
well podria tranquil·lament
on.
Parlar i parlar i parlar i parlar. Hi ha la història d'un predicador que va parlar durant moltíssima estona. I al final va dir, què més podria dir-vos? I una persona a l'última filera va dir, amén. Però, com us deia, per mi és un enorme privilegi i un gran honor poder tenir poder haver vingut aquí a aquesta meravellosa part del món de Déu per rebre aquesta gran distinció. Jo sempre dic que honors com aquest els puc rebre només a títol representatiu. Jo rebo i accepto aquest premi en nom del nostre poble. Perquè quan estàs en una multitud i surts en una multitud, és perquè és la multitud la que et porta a les seves espatlles. Si ets un dirigent, és només perquè hi ha aquells que estan disposats a seguir-te. Què és un dirigent sense aquells que estan disposats a seguir-lo? I no digueu ara, oh, és tan humil, és tan modest. No, res d'això. En una ocasió, la meva dona i jo vam anar a visitar West Point, als Estats Units, l'Acadèmia Militar de West Point. I al final de la visita, els cadets em varen presentar una gorra com a recordatori de la visita. I quan vaig intentar col·locar-me la gorra, no m'encaixava. I una esposa maca hagués dit, oh, quina llàstima, marit, és una gorreta petiteta. La meva esposa va dir, és que ets cap gros, per això no et va la gorra. Gràcies per reconèixer la posició preeminent que ocupa la justícia social en el món que compartim actualment. Arreu del planeta, la gent comença a despertar-se i a adonar-se que fer les coses com de costum ja no és prou. Si nosaltres, els éssers humans, hem d'evitar un doble desastre originat per nosaltres mateixos, la degradació medioambiental i la desigualtat socioeconòmica.
Arreu del planeta, la bona gent s'ha aixecat per desafiar la injustícia, per desafiar el dret dels governs i de les empreses a obtenir beneficis a costa de la gent i del món, per desafiar la discriminació, el prejudici, l'odi i la maldat, per desafiar l'estatus quo, per dir-ne així, que sembla que ens porti inexorablement cap a l'abisme. Accepto amb honor i humilitat aquest guardó, com us dic, en nom d'aquest magnífic grup de persones amb consciència social, d'activistes pel bé comú, dels éssers humans i del nostre món. Una colla diversa, multicultural, multinacional, multidisciplinària per a aquells que estan implicats en salvar a nenes perquè no quedin atrapades en matrimonis abusius a l'Àfrica subsahariana, per a aquells que donen suport a la desinversió en les empreses dedicades als combustibles fòssils i a Israel, els que s'oposen a la legislació homòfoba a Uganda, per aquells que defensen el tancament de la menyspreable presó de la badia de Guantánamo, per aquells en l'àmbit de l'assistència mèdica que tenen els refugiats de Síria, per aquelles dones extraordinàries que eixuguen els ulls dels infants que la sida deixa orfes al meu propi país, Sud-àfrica, els que defensen el dret del poble català i dels ciutadans d'altres territoris, des del Tíbet fins a les Illes Malvines, a decidir pacíficament el seu destí. I n'hi ha molt més. Accepto aquest guardó en nom de tots ells i de totes elles. Ells tenen la saviesa i el coratge i fan la feina, però jo m'enduc el reconeixement. Gràcies. He viatjat per venir aquí, a Catalunya, des del nord del Canadà, on em van convidar per parlar a la primera conferència, a la Conferència de les Primeres Nacions, convocada per tractar del que es coneix com a jaciments de sorra bituminosa. Les companyies petrolieres han descobert el potencial de fer moltíssims, però que moltíssims diners extraient petroli d'aquesta sorra. Per a ells, aquests beneficis pesen més que el fet que aquesta forma d'obtenció de petroli es diu que és la més bruta i la més mediambientalment perversa del món. I els beneficis pesen més que els drets dels pobles nadius de la regió, fins ara verge, coneguda com Alberta Septentrional al Canadà. Es burlen de les paraules i de l'esperit dels tractats que les Primeres Nacions van signar amb la reina Victòria fa més de 100 anys. Aquests tractats garantien als pobles nadius, als primers pobles del Canadà, el dret a practicar les formes de vida tradicionals. I aquesta és la cita d'aquells tractats. Mentre el sol brilli, l'herba creixi i els rius corrin. Mentre el sol brilli, l'herba creixi i els rius corrin. El sol encara brilla a l'Alberta septentrional, però durant quant de temps continuarà creixent l'herba i els rius corrent? És una qüestió que queda suspesa a l'aire, en l'atmosfera cada vegada més contaminada. Vàrem anar en helicòpter. Vàrem fer una visita en helicòpter per sobre d'alguns d'aquests indrets. No us ho podríeu creure. Veies tolls, tolls i tolls, vessal rere vessal, i pensaries que era aigua. I era petroli. Vessals de petroli que cobrien els rius i l'herba. I gairebé tots els delegats de les primeres nacions presents a la conferència, això gairebé et fa plorar, perquè parlaven de com pescàvem. Ja no podem pescar. I se'm va dir, per part de l'advocat que els representa, que els peixos en aquests rius tenen càncer. Els peixos tenen càncer. Quan mires els peixos, estan coberts de sutge. Us podeu imaginar què està fent això als éssers humans? Quan tenim en compte els efectes que els humans ja han provocat sobre el clima mundial, ens preguntem com és possible que la gent sigui tan curta de mires i estigui tan encegada pel benefici i la cobdícia. M'he solidaritzat amb les comunitats d'arreu del Canadà i dels Estats Units que s'oposen a la proposta d'extracció de la sorra bituminosa i els oleoductes per transportar el petroli cap al sud, fins al Golf de Mèxic. La lluita dels ciutadans contra aquest projecte potencialment catastròfic el situa a la primera línia de la lluita més important del món actualment. Déu va fer les persones amb la intenció que compartissin, que la gent, nosaltres, compartíssim el món. Però fa ja molt de temps la gent va decidir que compartir no era la millor opció i va començar a dividir el món en trossets, que cada grup tenia el poder de gestionar, manipular i explotar sense la interferència d'altres grups de persones. Així, durant mil·lennis, el món ha presenciat l'ascens i la caiguda de poderosos dirigents, ciutats, principats, imperis, unions i estats. La història de la cartografia, de l'elaboració de mapes, es considera que va començar aproximadament fa 8.000 anys. Tot i que hi ha exemples anteriors de gent que va fer mapes del firmament. Els mapes del món més antics es van crear per dos motius, per dues raons. Primer, per permetre la navegació, i segona, per mostrar amb precisió de qui era cada cosa. Són els anomenats mapes físics i mapes polítics que tenim a hores d'ara. Els mapes físics mostren el món de Déu, tal com es va crear, amb tota la seva esplendor natural, topogràfica, oceànica i fluvial. Els mapes polítics mostren com les persones l'han trossejat arbitràriament en uns trossos de formes i mides no determinades per les necessitats o els desitjos de la gent, sinó per la capacitat dels rics i poderosos de controlar-los. Un mapa té uns trets físics constants que fins fa ben poc la gent no havia afectat. L'altre té uns trets que han canviat al llarg dels segles, tot reflectint el poder i els moviments humans. Actualment vivim en el que s'ha denominat un veïnatge global, un veïnatge universal. La tecnologia de la comunicació, informació i transport ens permet, virtualment, ser en molts llocs al mateix temps. I existeix un sistema econòmic mundial que permet dir que de manera força literal, un esternut a Wall Street pot provocar que d'altres borses molt llunyanes agafin un refredat. Hem de redibuixar el mapa polític perquè reflecteixi els interessos humans en el context del nostre denominat món globalitzat. Hem de reconfigurar en els nostres cors i en el nostre pensament els conceptes i nocions que hem après de les nostres històries i dels nostres pares, els conceptes de nosaltres i d'ells. Només hi ha un nosaltres. Tant se val de quin país sigui la bandera que uneix el jardí, o quin aspecte tinguem, o qui estimem. Escolteu-me. Escolteu-me bé. Tots i totes som membres d'una única i mateixa família. La família humana. La família de Déu. Sens dubte, a veure, segurament Déu tenia un grandíssim sentit de l'humor, eh? Bastant a prop de casa meva, a Sud-àfrica, trobem el que alguns científics, repeteixo, anomenen el bressol de la humanitat. Els científics ho diuen. No la Bíblia, no la Bíblia. I quan la gent diu, mira tots aquests africans que venen cap aquí. Hola, hola, hola. Déu diu que tots som africans. Tots i totes som africans. Així, allà és on vàrem començar. Déu va dir, els meus fills i les meves filles, voleu que només sapigueu una cosa. Sou família. Que ha arribat l'hora de que comencem a veure'ns com germans i germanes amb interessos mutus pel que fa al llegat que volem deixar pels nostres fills, nets i besnets, els que vindran després de nosaltres. A Sud-àfrica parlem de l'essència de l'ésser humà. L'anomenem Ubuntu. Ubuntu. I l'Ubuntu diu que una persona és una persona a través d'altres persones. Doncs bé, a la Bíblia ja ho diuen. Déu va mirar Adam i va dir, no, això no és bo, no és bo, que aquest home estigui sol. Home, hi ha moltes coses que l'envolten, hi ha animals. I Déu va dir, Adam, vull que triguis una parella dels animals. I va fer que els animals passessin davant d'Adam. I Déu li va dir, Adam, quin vols? I Adam va dir, no. I aquest altre animal... No, ni boig. I aleshores, la història diu que Déu va fer que Adam s'adormís i va produir aquesta criatura meravellosa anomenada Eva. I quan Adam es va despertar, va dir, «Bué!» Això és exactament el que necessitava. Doncs bé, Ubuntu. Ubuntu ens parla del fet de que no pots existir com a ésser humà aïlladament. Es refereix a la nostra interconnexió. No podem ser humans tots sols. Necessitem d'altres éssers humans per ajudar-nos a ser humans. No sabríem com caminar com a éssers humans, excepte si veiem a d'altres éssers humans. No pensaríem com a éssers humans a menys que aprenguéssim a través de la imitació d'altres éssers humans. Massa freqüentment ens considerem com a individus separats els uns dels altres, però estem connectats i el que fem afecta el món sencer. Quan fem el bé, això es difon, arriba a tota la humanitat. Quan una massa crítica de ciutadans de qualsevol regió o nació actua amb un propòsit comú per tal d'assolir un objectiu just, es converteix en una força irresistible. Els que pretenen aturar-lo se'n poden sortir durant un temps, amb un gran cost, però inevitablement s'adonaran que la resistència és inútil. Les negociacions amb amplitud de mires i amb el cor obert, en què totes les parts fan necessàriament concessions per al benefici mutu, són infinitament preferibles. La lluita del poble català per obtenir un estat independent va centrar l'atenció de tot el món l'any 2012, quan més d'un milió de persones, un milió i mig de persones, segons algunes estimacions, es van aplegar al centre de Barcelona en la manifestació més multitudinària de la història de la ciutat. Al cap d'un any, encara més persones van unir les mans per formar una cadena humana de 400 quilòmetres del nord al sud de Catalunya. Però a l'abril, el Parlament espanyol va rebutjar formalment la petició de Catalunya de convocar un referèndum per tal de conèixer l'opinió del poble. Un rebuig que va anar seguit d'un enduriment públic de la postura de totes dues bandes. L'any passat, l'agressiva invasió d'un centre cultural català de Madrid per part d'uns ultradretans violents va ser un senyal preocupant del que podria arribar a passar. El sentit comú i el seny sembla dir que si la majoria dels 7 milions de ciutadans de Catalunya desitja l'autogovern, desitja la independència, el govern central espanyol ho hauria d'escoltar. Les parts haurien de debatre la millor manera d'assolir la independència per als catalans i els ciutadans de la resta d'Espanya i quina mena de relació futura beneficiaria la majoria de la gent. Sens dubte, té més sentit planificar conjuntament el futur que no pas permetre que es deteriorin les negociacions amb el risc que Catalunya declari la independència unilateralment. Faig servir la paraula risc de manera deliberada, perquè qualsevol forma d'unilateralitat és menys desitjable que el consens i l'acord. Demà tornarà a sortir el sol, fins i tot sobre els jaciments de sorra bituminosa de l'Alberta septentrional, si més no, de moment. Els germans i germanes que es trobin a les dues bandes de la frontera de Catalunya continuaran sent, al cap i a la fi, germans i germanes en un únic sol món compartit. Unim les mans i planifiquem el millor futur
a tothom.
Per a tothom.
Aquest ha de ser el vostre primer premi col·lectiu.
Gràcies.
Que Déu us beneixi.
Us beneixi.
Desmond Tutu ha acabat ara mateix el discurs i ho fa rient, rient literalment, mentre s'ha guanyat un llarg aplaudiment de les personalitats, autoritats i altres amics i amigues que omplen la sala Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Que Déu us beneeixi. Heu pogut sentir, amics oients, les últimes paraules en català de l'arquebisbe sud-africà Desmond Tutu, que ha recordat en un moment de la part final del discurs, com heu pogut sentir també, la via catalana, les manifestacions a Barcelona i el fet que hi hagi la possibilitat que una bona part o una majoria del poble català vulgui decidir el seu futur o vulgui fins i tot independitzar-se d'Espanya, ha dit. També ha recordat llocs on hi ha injustícia social arreu del món, amb noms propis de països i de zones del món on aquesta justícia social no es practica. Havia arribat a seure a la taula presidencial Desmond Tutu, ara s'ha tornat a aixecar per correspondre al llarg aplaudiment que encara està rebent a la sala Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Us estem acompanyant des de 6:45 en directe per Ràdio Estel i Ràdio Principat en l'acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya. Ara sentim el record musical d'aquest acte.
Way down, one you went to jail. The season was always open on us, and nobody need no bail. Went down to Mississippi. He dared to talk to a white man's wife. Well, the Jim Crow laws had a verdict for him. They took away his life. The Lord in me.
Home to my Lord.
interpretació d'un espiritual negre molt conegut a Sud-àfrica amb una, un instrument de corda tradicional i una veu femenina que ha agradat molt als presents al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Desmond Tutu abraça la solista que ha cantat, també la saluden el president Artur Mas i l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, així com Xavier Robert de Ventós, que són tots els que ocupen la taula presidencial en aquest acte de lliurament del 26è Premi Internacional Catalunya, que us estem oferint en directe en un programa especial que hem començat a 6:45 de la tarda. Ara ja arribem a la part final, on s'ha anunciat una interpretació de l'himne nacional de Catalunya i després el discurs final del president Artur Mas. Primer parla Artur Mas, millor dit, i després l'himne de Catalunya. El president Artur Mas, després d'adreçar unes paraules privades a l'arcabisbe Desmond Tutu, ara s'adreça a la tribuna d'oradors
i comença words in English.
El discurs final.
Senzillament per dir-li, Desmond Tutu, that we are arcabisbe
Desmond Tutu, que estem molt contents, delighted, estem encantats i honorats de donar-li la benvinguda al nostre país, Catalunya, i a la seva ciutat capital, Barcelona.
When we were talking before,
quan parlàvem anteriorment, vostè m'ha dit que estava aquí entre nosaltres, que va venir fa alguns anys. Va ser al començament del segle actual. Va venir l'any 2000. En aquella època, vostè va rebre la medalla d'or del Parlament català. I ara vostè torna a Catalunya 14 anys després i permeti'm que digui que vostè ve aquí en un any que és molt i molt especial per nosaltres, l'any 2014, per tal de celebrar una efemèride tal, un any tan especial, tenim un convidat molt i molt especial. Per tant, moltíssimes gràcies per haver vingut. Vostè ha dit anteriorment, al començament de la seva ponència, que per un predicador és fàcil adreçar-se a un públic i parlar moltíssim. I parlar moltíssim. Aquesta és la mateixa temptació que tenen els presidents dels governs. Però hi ha una gran diferència entre nosaltres i vostè. I és que quan els presidents parlen i parlen i parlen i continuen parlant, ningú no diu amén.
Ha estat una resposta a una de les ironies de les declaracions simpàtiques en el discurs de Desmond Tutu.
Change your mind, canvi d'idea, el canvi d'opinió, però mai, mai, mai no diuen amén. Molt bé, ara continuaré amb la meva intervenció en català, si no li importa.
Deia abans que estem especialment contents de tenir Desmond Tutu entre nosaltres i agraïm moltíssim de tot cor la decisió sàvia, molt sàvia, del jurat del Premi Internacional Catalunya per haver-li concedit el premi d'enguany a Desmond Tutu. De fet, aquest premi es dona a persones, abans el Xavier Robert de Ventós feia esment d'una part de les persones que l'han rebut en aquests darrers anys, es dona a persones que han fet que la humanitat avanci, des de diferents disciplines, sigui la cultura, sigui les ciències socials, sigui la humanística en general, però en definitiva es dona a persones que fan que la humanitat avanci, que els homes i les dones siguin més cultes, més sensibles, més justos i més lliures. I per tant, en definitiva, que les persones siguin més persones. Aquesta és una expressió ben nostra, que s'entén fàcilment, que les persones siguin més persones i millors persones. Sabem, i s'ha dit abans, i li agraïm al cardenal també la seva participació, quan ha fet la glosa, de l'arcabisbe Desmond Tutu, que el nostre premiat d'avui és una persona que ha defensat sempre causes justes i causes nobles, i que ho ha fet en el seu país, però no només en el seu país. Ho ha fet a casa seva, en el seu país, d'una manera molt notable, d'una manera fins i tot extraordinària, s'ha comentat abans, no insistiré, però aquestes causes justes i nobles, Desmond Tutu les ha defensades arreu del món. Arreu del món ha defensat els drets humans i els drets civils, i probablement aquesta manera d'actuar li ve de la seva vocació d'ajudar els altres. Aquella vocació que se'ns comentava primerenca de voler ser metge, que després es va convertir en una vocació real exercida de ser mestre, mestre i metge, és, o metge i mestre, digueu com vulgueu, és sempre una bona combinació de gent que, en definitiva, vol simplement ajudar a les altres persones, que es vol bolcar en les altres persones. Voldria destacar també que en el cas de Desmond Tutu aquesta lluita per les causes justes i nobles és una lluita que s'ha fet amb la paraula, i avui n'hem tingut un bon exemple, un bon tast, però a més amb la paraula s'ha fet sempre amb l'acció. Per tant, amb paraules i amb fets. I voldria recordar que en aquest sentit, probablement Desmond Tutu pertany en aquella categoria de persones que prefereixen fer el bé que no pas simplement quedar bé. I crec que això doncs, paga la pena també recordar-ho en aquest moment. Persona que ha actuat amb determinació, amb coratge, i avui s'ha vist i és conegut o coneguda aquesta faceta seva, no només amb determinació i coratge, sinó també amb alegria. És a dir, que ha defensat les seves causes, les causes de molta gent, aquestes causes nobles i justes, amb aquest component d'alegria, també de sentit de l'humor, que acompanya millor la consecució dels bons objectius. I a més, en aquesta línia de defensar causes justes i nobles, i avui també ens han donat un exemple més, i agafant paraules de Xavier Robert de Ventós, si ets neutral en una causa injusta, has triat la posició de l'opressor. I crec que Desmond Tutu, durant tota la seva vida, en tota la seva llarga trajectòria, quan ha vist que hi havia causes injustes, s'ha posat al costat d'aquella gent que patia la injustícia d'aquestes causes. Ha triat, ha hagut de triar entre els que apretaven o cargolaven i els que simplement s'havien de defensar. M'agradaria adreçar-me al bisbe Desmond Tutu per dir-li tres coses molt breus sobre Catalunya. Algunes he tingut ocasió de comentar-les abans d'entrar en aquest acte, en una reunió prèvia que hem tingut. Tres coses que crec que ajuden a entendre millor el nostre país, ajuden a entendre millor Catalunya. La primera, Catalunya és una petita nació mil·lenària, de mirada oberta i vocació universal, que ha preservat una cultura i una llengua pròpies i les ha fet progressar i avançar amb el pas del temps. Per tant, conclusió d'aquest primer punt, la identitat de Catalunya és una identitat de matriu cultural, de cap altra matriu, només de matriu cultural. El segon aspecte que volia comentar sobre el nostre país és que Catalunya és un país acostumat a acollir persones de procedència molt diversa. Una societat, per tant, molt barrejada. Una societat més atenta al projecte comú que no pas a les arrels diverses. De fet, per donar-li en el bisbe Tutu una imatge gràfica que crec que és ben ajustada a la nostra realitat, 7 de cada 10 persones que avui viuen a Catalunya i que per tant són catalans, 7 de cada 10 tenen un origen no estrictament català. Són persones que han vingut de diversos llocs, o de la resta d'Espanya, molts d'ells, o en els darrers anys, de països molt diferents, d'Europa i, de fet, de tot el món. Per tant, el segon missatge és: aquest és un país que no només té una identitat cultural, sinó que està acostumat a viure en diversitat. I la tercera cosa que volia suggerir del nostre país és que és un país que té una societat civil dinàmica, potent i organitzada, que també és signe de la seva pròpia identitat. És a dir, un teixit associatiu molt ric, amb moltes xarxes d'iniciativa i moltes xarxes de solidaritat que en els moments difícils que hem viscut al llarg de la nostra història i concretament aquests darrers anys, aquestes xarxes d'iniciativa i de solidaritat han funcionat i funcionen a ple rendiment. I crec que és important que persones que venen de fora i ens coneixen menys sàpiguen que aquest és un país que, des del punt de vista de la seva societat, és capaç d'organitzar-se i d'organitzar-se bé i de ser molt actiu i molt dinàmic i molt solidari en aquesta línia de les seves pròpies xarxes socials. Un país en aquest sentit que potser al llarg de la història s'ha hagut d'acostumar a treballar des de la individualitat, potser per les circumstàncies històriques que hem viscut, ens hem hagut d'espavilar sempre, també a títol individual, però que mai ha oblidat aquesta dimensió col·lectiva o aquesta dimensió associativa. El bisbe Desmond Tutu ens parlava de, no sé si ho pronunciaré bé, Ubuntu. Ubuntu. Doncs Catalunya és, en aquest sentit que us deia, un país que també exerceix el seu Ubuntu. Entenem per Ubuntu, si ho he entès bé, doncs aquesta capacitat no només de centrar-nos en el jo, sinó o en els altres, sinó en el nosaltres com a conjunt. Aquest és el país, aquest que he descrit tan resumidament, tan breument, amb aquestes tres idees, aquest és el país que reclama decidir el seu futur. No és un altre país. No és un altre país imaginari, un altre país teòric, un altre país, diguem-ne, inventat. El país que reclama decidir el seu futur és aquest. Un país amb una identitat de matriu cultural, un país acostumat a la diversitat i barrejat des del punt de vista de les procedències i un país capaç d'organitzar-se des del punt de vista del seu teixit associatiu. Aquest és el país que reclama decidir el seu futur, aquest és el país que reclama el seu dret a decidir, aquest és el país que reclama poder votar el dia 9 de novembre d'aquest any 2014, 25 anys després de la caiguda del mur de Berlín. I cito aquest punt concret de la caiguda del mur de Berlín fa 25 anys enrere perquè l'arcabisbe Desmond Tutu, en una part, jo crec, molt bonica de la seva intervenció, distingia entre els mapes físics i els mapes polítics. I en aquesta línia i en aquest sentit, crec que puc dir, interpretant la majoria del sentit del poble català, que nosaltres hem estat sempre i estem encara avui més atents i som més sensibles en els mapes físics que no pas en els mapes polítics. I fins i tot que estem més atents i som més sensibles quan parlem d'Europa, de l'Europa a la qual nosaltres pertanyem, a l'Europa no precisament dibuixada a través de les línies estrictament polítiques de la construcció tradicional dels estats establerts. Quan pensem en Europa, pensem més en una Europa interrelacionada, de mapa físic, que no pas estrictament de mapa polític trossejat. I l'última reflexió que voldria adreçar, doncs, en el poble de Catalunya i també, si m'ho permeteu, al conjunt de l'estat espanyol i més en aquests moments que estem vivint, en aquestes darreres hores, en aquests darrers dies, crec que de la intervenció de l'arcabisbe Desmond Tutu en podem treure nosaltres avui algunes lliçons. I les lliçons que jo almenys n'he tret són les següents. Primer, I d'això en sabem alguna cosa a Catalunya, i espero que no es trenqui, que no es perdi, que no s'esquerdi, i al revés, que es reforci. Que l'actitud és molt determinant per defensar qualsevol causa. No només cal defensar la causa, sinó que cal fer-ho amb una actitud determinada. I l'actitud no pot ser altra que la que expressa l'arcabisbe Desmond Tutu des de l'alegria, però també al mateix temps des d'un esperit absolutament pacífic. Aquest és el comú denominador, tot i que algunes vegades hi ha algunes excepcions, però aquest és el comú denominador dels moviments que en aquest moment hi ha a nivell social, a nivell ciutadà, en el nostre país, a Catalunya. Però és bo que aquesta lliçó, que ens dona també, entre d'altres, l'arcabisbe Desmond Tutu, nosaltres no l'oblidem en cap moment de cara a aquests propers temps. La segona lliçó que jo trec de les seves paraules és que és preferible l'acord i el consens que no pas les decisions unilaterals. Entenent que de tant en tant decisions unilaterals cal prendre-les, però ell mateix en deia el second best, és a dir, no és el millor, no és el preferible, és un second best. És preferible, insisteixo, l'acord i el consens que altres tipus de decisions. I crec que això, en el clima que nosaltres vivim i amb els reptes que tenim, també és bo que ho tinguem molt present, i crec que ho tenim present. Abans, el nostre bisbe Tutu ens deia, recordava aquella data del 8 d'abril, molt recent, quan un conjunt de forces polítiques catalanes, de diputades i diputats catalans, van anar al Parlament espanyol a defensar l'acord i el consens per obtenir la competència per organitzar el referèndum del dia 9 de novembre. Nosaltres ho tenim present, i ho seguirem tenint present també, que és preferible l'acord i el consens en aquests propers mesos. La tercera lliçó que jo he tret de les seves paraules és que les negociacions han de tenir sempre, o s'han de fer sempre, amb amplitud de mires i amb el cor obert. Són paraules exactament seves, en què totes les parts han de treballar pel benefici mutu, allò que algunes vegades col·loquialment en diem el win-win. És a dir, que les coses que cal fer i les que ens convé fer a tots plegats, i això ens convé a Catalunya, però convé també al conjunt de l'Estat espanyol, és treballar per aquest concepte del benefici mutu, perquè això és preferible a altre tipus d'acord, a altre tipus, perdó, de solucions. I la quarta lliçó que en traiem, o que en trec, vaja, i que aquesta segurament fora bo que es traslladés també més enllà del que és estrictament Catalunya, per qui ho vulgui bonament escoltar, diu l'arcabisbe Desmond Tutu que quan una massa crítica, vol dir una gran majoria, de ciutadans actua amb un propòsit comú, perseguint un objectiu just, aleshores aquest moviment es converteix en una força, diu ell, irresistible. Això ho repeteixo perquè crec que és bo que s'entengui una mica tot arreu, no? Quan una massa crítica, és a dir, una gran majoria social de ciutadans i ciutadanes, actua amb un propòsit comú i per un objectiu just, aleshores aquesta causa, aquest moviment, es converteix en una força irresistible. Crec que són un conjunt de lliçons que l'arcabisbe Desmond Tutu ens deixa avui a Catalunya, entenent que quan nosaltres concedim aquest Premi Internacional Catalunya, ho fem amb la vocació d'agrair aquelles persones, com us deia al començament, que ajuden a que la humanitat avanci, tota sencera, però també aquest Premi Internacional Catalunya té una causa una mica més, si voleu, egoista, que és que a través d'aquestes grans personalitats del món nosaltres també puguem aprendre a ser millors. I això ha passat sense excepció cada cop que s'ha concedit un Premi Internacional Catalunya. I avui crec que tots som testimonis que no han estat l'excepció. Avui tenim la confirmació de la regla d'una persona que ajuda a tota la humanitat, però també al poble de Catalunya, a ser millor. Moltíssimes gràcies.
fins aquí el discurs final d'aquest acte de lliurament del 26è Premi Internacional Catalunya. El president Artur Mas ha dit que Catalunya té tres característiques fonamentals com a país, que és un país d'identitat de matriu cultural, un país que acull gent de procedències diverses, perquè 7 de cada 10 persones de Catalunya tenen origen de fora, i una societat civil dinàmica, potent i ben organitzada. Aquest és el país, ha conclòs, que reclama decidir el seu futur, i també ha exposat algunes lliçons que Artur Mas considera que hem pogut treure tots els catalans de les paraules de Desmond Tutu.
La coral tianenca, sota la direcció de Leonor Canes, interpretarà l'himne nacional de Catalunya.
El públic s'aixeca per sentir l'himne de Catalunya en aquests moments finals de l'acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya a Desmond Tutu, que us estem oferint des de Ràdio Estel des de 6:45 de la tarda. La presidència amb Desmond Tutu, el cardenal Lluís Martínez Sistac, Xavier Robert de Ventós i el president Artur Mas s'aixequen i se situen en un lloc de tal manera que puguin seguir la coral tianenca en la interpretació de l'himne nacional de Catalunya, perquè la coral es posa tot just al davant de la taula presidencial i en l'espai de marge que hi ha amb els primers seients perquè sigui ben escoltada en l'acústica d'aquesta sala del Palau de la Generalitat. Sentim l'himne de Catalunya, moment final d'aquest acte que us hem ofert en directe per Ràdio Estel i Ràdio Principat, Coral Tianenca. Amb els aplaudiments de tot el públic dempeus per a la coral tianenca que ha interpretat l'himne nacional de Catalunya. Ara la directora dona la mà a Artur Mas i a Desmond Tutu. Arribem ja al final d'aquest programa especial que Ràdio Estel us ha ofert, amics oients, des de 6:45. Hem conversat en els minuts previs a l'inici de l'acte amb el fundador i president del Centre Ecumènic de Catalunya, amic personal de Desmond Tutu, Joan Botam Caputxí. Ara, després de seguir l'acte, torna a ser amb nosaltres. Moltes gràcies per haver tornat, pare Joan Botam. Novament, bona tarda, bon vespre ja.
Bon vespre.
Bé, què li ha semblat? Vostè ha vibrat molt amb el discurs de Desmond Tutu.
Una celebració magnífica. Senyors, no és solament una lliçó, no és una paraula.
Moltes gràcies per la seva assistència i bon vespre.
És realment el testimoniatge viscut, diríem, formulat i d'alguna manera elevat, diríem, en aquesta cosa humana, que és la passió. Nosaltres, els occidentals, acostumem a ser massa raonables o massa racionals, diria que una mica freds. Aquesta gent africana és que és tot el ser humà que es posa en trepidació, i és l'esperit, diríem, que d'alguna manera harmonitza i llença tota l'energia humana en un sentit realment extraordinari. Jo crec que ens ha fet una gran aportació en aquest moment històric que viu el país, diríem, de respecte, de diàleg, de deferència per l'altre, diríem, de treure's totes les amargors, perquè les causes poden ser dures, però la forma de presentar-les, ho ha dit molt bé, doncs ha de ser amb una actitud humana, en aquest sentit nostre, cristiana.
Ha fet seves aquestes paraules també el president Artur Mas. Al final, la causa pot ser tan justa com vulguem, fins i tot una causa col·lectiva com a poble a Catalunya, però també la forma és important, perquè Desmond Tutu ha defensat el dret a decidir, fins i tot s'ha atrevit a defensar el referèndum si el poble català ho vol, però també ha dit que hem d'anar en compte amb els unilateralismes. També ho ha recordat Artur Mas.
Perfecte.
Hem de ser integradors, no?
Una gran aportació i diria que una gran festa amb un sentit pasqual i de Pentecosta.
Doncs ja que estem en la setmana de Pentecosta, pare Joan Botam, doncs aprofitem per felicitar aquesta Pentecosta a vostè i a tots els oients. Gràcies per haver-nos acompanyat al principi i al final de l'acte de lliurament del 26è Premi Internacional Catalunya. Felicitats a vostè també per la part que li toca, per la seva contribució a l'ecumenisme a Catalunya i a tot el món.
A Catalunya Cristiana sortirà, suposo, aquesta setmana.
Sí, ja li puc confirmar que sí.
Un treballet meu que connecta Ciutat del Cap amb Barcelona a través del Parlament de les Religions del Món.
A Catalunya Cristiana, en el número d'aquesta setmana, diumenge, article de Joan Botam sobre aquesta connexió. Unes petites notes que segur que molts lectors...
Un flash,
llegiran.
Un flash molt pensat perquè, esclar, no és una cosa, diríem, erudita, és una cosa viscuda. És a dir, el missatge de Ciutat del Cap amb el tercer Parlament connecta amb Barcelona, amb el quart Parlament, i sobretot aquesta gran cosa del diàleg interreligiós, que és el suport de Nelson Mandela per la construcció del país.
Doncs avui aquest acte ha estat, d'alguna manera, com ha dit també Joan Botam, un pont entre aquest caràcter occidental, aquesta personalitat doncs una mica més freda, no ho diem mai en el mal sentit, sinó en el bon sentit, una mica més freda, una mica més reservada, amb l'espontaneïtat i la passió africana que ens ha mostrat Desmond Tutu. Gràcies.
Gràcies a tu.
I a vosaltres, amics oients, també us desitgem que tingueu un bon vespre, una bona nit. Esperem que hagi estat al vostre gust aquest programa especial que us hem ofert des de 6:45 de la tarda. Demanem disculpes perquè avui no hem ofert els vespres de Montserrat. Sé que molts de vosaltres seguiu cada dia aquesta pregària des de Montserrat. També us informem que no s'emetrà, tenint en compte que s'ha allargat l'acte més del previst, no s'emetrà el programa Pericos Online. I ara, fins a les 9, us oferirem una selecció musical. I a les 9 començarà, tal i com estava previst avui excepcionalment, el programa Bàsquet al dia. De 9 a 10 del vespre us hem acompanyat des de 3:47, com us dèiem, l'equip d'aquest programa especial, amb el Jordi Carretero i el Mario Ramírez al control tècnic des dels estudis de Ràdio Estel al carrer Comtes de Bell-lloc de Barcelona, el Toni Huguet des de les vies de so aquí al Palau de la Generalitat de Catalunya, també amb la coordinació tècnica del Candi Ortiz i la coordinació general de l'Enric Frigola, que també ha assistit representant Ràdio Estel i Catalunya Cristiana a aquest acte, i amb qui us ha parlat davant del micròfon en nom de tots, l'Ignasi Miranda. Gràcies per la vostra companyia i avui felicitem el poble català perquè ha donat el Premi Internacional a Catalunya a un gran mestre de la pau i del diàleg, com és l'arquebisbe anglicà Desmond Tutu. Adeu-siau, que vagi bé.
Ràdio Estel us ha ofert en directe l'acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya a Desmond Tutu. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.